Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Theresa May s'ha enfrontat avui a una allau de dimissions que deixen el seu govern en una posició molt compromesa. Aquestes últimes hores recordem que han dimitit precisament els ministres que havien de gestionar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. May, en una compareixença al Parlament, ha avisat que l'alternativa a aquest acord amb Brussel·les és el no Brexit i ha reiterat que no pensa dimitir. Des de l'altre costat, des de l'oposició, el cap dels laboristes Jeremy Corbyn ha acusat May de no haver tingut present el que van votar els britànics en referèndum ara fa 2 anys. Canviem de qüestió. El govern espanyol haurà de tornar als consumidors de gas els 18 milions d'euros que es van carregar a la factura pel manteniment del magatzem submarí de gas Castor durant els anys 2014 i 2015. Ho estableix una sentència del Suprem que dona la raó a un primer recurs interposat per la patronal SECOT. El magatzem de gas va haver de tancar el 2014, recordem-ho, pels moviments sísmics que provocava, i l'executiu espanyol va decidir repercutir els rebuts de gas al cost del seu manteniment. Ara l'executiu espanyol té 2 mesos per establir un mecanisme de devolució. El Poder Judicial insta les administracions públiques a perseguir, diu, l'organització juvenil Arran per l'atac d'ara fa un dia i mig contra el domicili del jutge del Suprem Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès. Sectors considerats conservadors dins la judicatura han arribat a comparar aquesta acció amb l'Alemanya nazi i en el terreny polític Ciutadans ha denunciat Arran per la pintura groga llançada sobre la casa de Llarena. Dia complicat de pluges avui a Catalunya. S'ha activat el pla Inuncat per la previsió ja des de primera hora del matí de forts aiguats que, de fet, han complicat els transports des de primera hora del matí, sobretot la mobilitat viària i ferroviària a l'àrea de Barcelona i també aquesta tarda amb una forta tempesta, especialment a la costa i a l'àrea de la capital catalana. En plana cultural, demà i dissabte es fa a Sant Julià de Lòria, a Andorra, la 6a edició del Canòlic Music. Aquest esdeveniment, únic a Catalunya, es va crear ara fa 6 anys per donar resposta a les inquietuds dels joves mitjançant la música i la fe. Demà al vespre comencen les primeres activitats a la carpa d'aquesta localitat andorrana, Sant Julià de Lòria, i dissabte tot el dia amb la missa a 6:45 de la tarda transmesa per Ràdio Estel completaran les activitats. I un últim apunt, la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona acull aquest dissabte a 1:15 del migdia una taula rodona sobre la cultura religiosa als centres educatius amb la presència del conseller d'Ensenyament Josep Bargalló. Hi haurà també Carles Armengol, Raül Adames i Pere Micaló, que participaran juntament amb el periodista Jordi Llisterri com a moderador. Organitza l'activitat el sindicat Junts Docents de Religió a Catalunya. Si voleu més informació, podeu enviar un correu electrònic a juntsdocentsreligio@gmail.com. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Aquest dissabte 17 de novembre, Ràdio Estel transmetrà en directe el Respons per Montserrat Caballé a 1:00 PM des de la Catedral de Barcelona. Un acte organitzat per la seva família amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu i amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu, interpretant el Rèquiem de Verdi, acompanyats de les magnífiques veus d'Ainhoa Arteta, Maite Beaumont, Nicolai Skoukov i Alexander Vinogradov.
Aquest dissabte a la una del migdia, el Respons per Montserrat Caballé, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. El govern espanyol vol impulsar la recuperació del que s'anomenava jubilacions forçoses per edat. Avui parlem de jubilacions, parlem de feina, i ho farem amb l'Ignasi Rafel. Ell és headhunter i soci de Talman Group. A la tertúlia comptarem avui amb la Sònia Díaz, sòcia i cofundadora de l'associació Siena, amb el Joan Elias, economista i vicepresident del CES, i Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora d'Open Up Barcelona. Ja saben que el Plusvàlua és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials que es fa gràcies a la Mireia del Pozo, que està a la producció, i gràcies al Jordi Carretero, que està als controls tècnics, i també gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Les jubilacions forçoses per edat significa que a partir d'una determinada edat ningú podia treballar encara que volgués i que es veiés amb cor a continuar la seva feina. Anem a saludar a l'Ignasi Rafel. Ignasi, molt bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Anem a parlar de quan una persona es fa gran, quan una persona es jubila, si es perd molt de talent, perquè és quan té tota la seva capacitat, no tota l'experiència acumulada, tota la seva vida laboral.
Sí, és així, és així. Pensem que la jubilació o l'edat de jubilació ara està doncs, als 65, prorrogable als 67, però esclar, en una societat com la d'avui, on l'esperança de vida a Espanya en aquests moments està doncs, en 83 anys, amb un nivell de salut i de benestar que ens permet ser actius i tenir un nivell de vida i una qualitat de vida molt alta, doncs jo penso que és una pèrdua de talent molt important que persones que tenen una experiència, uns coneixements, unes vivències, una visió dintre del seu entorn laboral es perdin i passin pues, a una activitat pues, pues, més contemplativa o de donar a menjar els coloms o de mirar les obres.
Diré un tòpic, però és que és cert, els 65 anys ara no són els 65 anys abans.
Està clar. Està clar, no?
Abans, per temes de salut, 65 anys, la persona estava molt més cascada, entre cometes, sí, i avui en dia doncs, té més, sobretot la ment, la té en perfecte estat, no?
Sí. Pensem que amb els últims... era del 70 al 2015, ara no sé, és igual, fem la diferència.
Uns 40 anys.
40 i pico, no sé, l'esperança de vida ha augmentat 10 anys. Vol dir que realment hem allargat aquesta vida saludable respecte a un moment, pensem que el primer sistema públic de pensions, que se li deia el Retiro Obrero, que data de l'any 1919 a Espanya, l'esperança de vida era de 41 anys. I té trampa. Era una època en la que hi havia molta mortalitat infantil i llavors quan feien el promig baixava molt. Uh-huh. Però clarament era molt inferior a la d'ara. I en aquell moment es va establir una edat de jubilació de 65 anys. Si això no ho prorroguem, tenint en compte que l'esperança de vida ha augmentat molt, doncs, bueno, per una banda, tenim l'inconvenient que tu deies i altres, que segurament en parlarem, que és el tenir un talent ociós que pot ser molt... molt útil per la societat i per les empreses.
Parlem del sistema de pensions, que treies el tema, però abans m'ha vingut al cap també una altra qüestió, i és que el món ha canviat i també la incorporació al mercat laboral es fa més tard.
Uh-huh. Sí, es
no,
fa més
no és
tard.
Igual que quan tu em deies als anys 20?
No, 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 llavors la gent s'incorporava al mercat de treball
als 14 anys,
als 14 anys no? I això s'ha allargat. Però, bueno, ara promig, clar, depèn, si estudies una carrera superior, si després fas un màster, si després fas alguna experiència internacional. Però 25 anys és una edat en la que podríem dir que la gent, amb aquesta formació, amb aquest recorregut, s'incorpora al mercat de treball. És més tard.
Són però 10 anys més tard.
10 anys més tard, sí, però fes números. Són 25 anys formant-nos, uns 40 anys treballant i 20 anys de jubilació. Vol dir que de tota la nostra vida, més de la meitat no l'estarem treballant, amb les conseqüències que després veurem a nivell de cost que té això, que, bueno, també com és sostenible, no?
Doncs si vols entrem a parlar del sistema de pensions, perquè sempre, i algun cop ho hem comentat, és insostenible tal com està plantejat, però si ens obliguen a jubilar-nos als 65 anys, aquesta persona ja no només no cotitza, sinó que rebrà una pensió. I no sé fins a quin punt doncs, pot ser sostenible, no? Si avui en dia com està i que et deixin jubilar-te amb més anys ja no és sostenible, imagina't que ara t'obliguin a jubilar-te amb més, més jove.
Està clar, no cal ser enginyer per fer quatre números. Tenim avui amb nosaltres el Joan Elias, que d'això ens sabrà i ens podrà explicar molt millor que jo, però números molt senzills. En aquests moments la població activa, la gent que podria treballar, és de 22.800 persones, dels quals només estan ocupats 19.500, dic només, en el sentit de que aquests 19.528 són els que han de suportar el número de persones que estan rebent pensions contributives, que són 9.500, quasi 600.000 persones. Vol dir que quasi el 50% d'aquestes persones estan rebent dels... O sigui, el 50% de la gent que treballa està rebent unes pensions. I d'aquests 9 milions, quasi 600 mil, 6 milions la perceben per jubilació. Per tant, veiem que les persones que treballem i que amb la nostra contribució a la Seguretat Social suportem aquestes pensions està molt descompensada. I això a futur és difícil de predir, perquè si ho agafem amb la fotografia actual és una cosa, i quan es parla de que les nostres pensions les han de suportar o ens han d'ajudar a tenir-les els immigrants que vinguin a treballar aquí, això és un futurible, però avui per avui està molt descompensat, no?
A més, tenint en compte que qui més cotitza són les persones que tenen una edat més avançada. Per lògica, cobren més que la persona que acaba d'entrar a un lloc laboral, no?
Sí, sí, és així. Per tant, si això li sumes, doncs, el que la piràmide d'edats està invertida i, per tant, hi haurà més gent a partir d'unes edats que el que és el viver de persones que ve per sota, si fem quatre números ens en donem compte que clarament és un sistema que no és sostenible i que no sé si està quebrat o estarà quebrat si seguim de la mateixa manera a curt termini. Per tant, com tu deies, amb un model on doncs, durant més temps o per obligació, obligarem a que la gent no treballi, per tant, deixi de cotitzar i sigui receptor de pensions, doncs em sembla que va en contra del que seria una possible solució per aquest problema.
L'Ignasi, com dèiem, és headhunter, expert en recursos humans, i estem parlant d'aquest fet d'obligar-te a jubilar-te quan tinguis 65 anys. Es perdria totalment aquesta experiència. Avui en dia no passa. Avui tu pots continuar treballant si vols.
Sí, hi ha fórmules, i probablement avui...
Parlem amb un tema legal, també, per...
Sí, hi ha unes certes limitacions, hi ha algunes fórmules que permeten a les persones complementar la seva jubilació parcial amb feines, amb uns topalls, no m'hi ficaré perquè no voldria ser imprecís, amb uns percentatges mínims, amb unes retribucions que tenen un referent al sou mínim interprofessional que no poden separar si treballes per compte aliena. Bueno, hi ha la possibilitat de treballar i de que aquell que vulgui pugui fer-ho. I jo crec que aquí prohibir-ho, a mi em sembla, bueno, tu saps, Quim, que hem parlat en altres ocasions, en general jo sóc poc partidari
de
les prohibicions, perquè al final, bueno, en la majoria dels casos l'alternativa acostuma a ser pitjor, però jo no ho prohibiria per dues raons. Per una, des d'un punt de vista social, aquella persona que vulgui i tingui ganes de treballar, doncs més enllà de que aquest talent es perdria a nivell social, ostres, pensem que es diu això, i en altres àmbits també ho hem parlat, no? Que al final el treball dignifica, el treball és una eina que la persona l'ajuda a ser autònom, l'ajuda a sentir-se útil, li millora l'autoestima, llavors el que vulgui pugui treballar, limitar-li això a mi em sembla injust. A part de que després hi haurà persones que potser pel nivell de pensions que rebran, doncs poder tenir un complement els ajuda a tenir una vida una mica més desofegada. I això des d'un punt de vista personal. Jo crec que prohibir o evitar que la persona que vulgui ho pugui fer, em sembla que no hauria de ser així.
Quines fórmules creus que s'haurien d'aplicar per reaprofitar tot aquest talent de persones que porten tota la seva vida i que coneixen molt bé un sector i que si desapareixen, si jubilen, doncs aquesta experiència desapareix també.
Sí. A veure, fórmules... Has tocat una mica un tema que jo crec que seria l'inconvenient o l'objecció que amb raó algú podria posar a fórmules que permetin la inserció o la continuïtat d'aquestes persones jubilades a l'àmbit del treball, que seria aquelles persones que dirien, home, amb un mercat de treball limitat, aquestes persones el que poden estar fent és impedint que d'altres, aturats amb edat de treball o... Els joves, es diu que els joves doncs, tenen dificultats. Clar, si no surten per dalt, a vegades no poden entrar per baix. És un càlcul però molt són, fàcil, però són perfils diferents.
Són perfils i llocs de feina diferents, no?
Sí, està clar. Però si tu agafes al final la massa econòmica d'una empresa, dius, ostres, si no surten per dalt, doncs, tampoc podré contractar. Però estic d'acord que són coses diferents. Però tenint en compte això, i per tant que s'ha d'anar molt en compte en quins casos i en quines situacions, jo diria, hi ha una part que és que en molts dels casos de gent que es jubila han de passar per un procés de reinventar-se. És a dir, molt probablement aquella feina que feien, aquella professió que tenien, doncs, home, és un expertís que tenen i que han de poder aplicar, però potser l'han d'aplicar d'una altra manera, no des d'un punt de vista executiu, no des d'un punt de vista del mateix nivell, sinó col·laborant d'una altra manera, assessorant, ajudant...
Jo sempre ensenyant. Que,
ensenyant, traspassant aquest coneixement. Jo sempre que parlem d'aquest tema em ve al cap una pel·lícula extraordinària que tots haurem vist segurament, que del Robert De Niro a Anne Hathaway, que és El Becario. I és gràficament és una pel·lícula molt entranyable de com aquesta combinació entre la força, l'esperit, l'emprenedoria d'una noia jove es complementa perfectament amb la madurez, la seniority, el temple que té una persona experimentada i que havia sigut un directiu d'èxit amb una feina que acaba siguent molt administrativa o comença siguent molt administrativa.
D'un sector superinnovador.
D'un sector molt innovador i d'una persona que, escolta, amb la seva mala teta i els seus bolígrafos en un entorn totalment
digital
i tecnològic. No? Llavors, això per mi gràficament seria una de les aportacions que es poden fer en un altre format, d'una altra manera, de forma que tampoc fos... excloent de que d'altres persones puguin tenir espai en aquesta empresa. En aquesta reinvenció o en aquesta aportació, moltes vegades també una sortida que es dona sovint és amb entitats del tercer sector. Són empreses on van més justes de recursos, on probablement no tenen la capacitat de contractar determinats directius i on aquestes persones no només poden traspassar aquest coneixement i dedicar aquest temps, sinó que a més tenen aquest enriquiment personal d'estar fent doncs, un bé superior, que és el que seria una empresa privada, amb un entorn que té a veure doncs, amb una ONG. No? I en allà doncs, jo crec que és un espai on aquesta aportació pot ser molt interessant, on potser la retribució no és una limitant tan forta per aquesta persona, que li paguin menys que el mercat, doncs potser no és el que li farà no acceptar aquesta feina. Doncs jo crec que s'han de trobar aquestes fórmules de manera que no col·lisionin amb realment la incorporació d'altres col·lectius en el mercat.
Has parlat d'aquesta pel·lícula, d'El Becario, i la pregunta està clara, no? Això passa? És a dir, hi ha aquesta divisió avui en dia de persones amb edat pràcticament de jubilació, de 50 a 60 anys, que no són digitals natius i que es troben també en un moment en què el món està canviant i l'empresa també ha canviat. Tenen una experiència, però es pot complementar amb l'experiència actual...
Sí, jo crec que...
Estem davant una revolució...
I tant, una revolució, a més, molt profunda, molt ràpida. Jo crec que les persones... És que, És que, a veure, quan parlem de 65 anys, ens pot semblar molt, però és que coneixem gent que està en aquesta franja d'edat, els veus i dius, ostres, però si aquest senyor encara, pues, escolta, fa esport, una vida saludable, té una energia tremenda.
Només cal pensar l'edat que tenim i veure la distància que hi ha fins a 65 anys.
Ah, no, sí, que dius, ja estem a tocar, no?
Estem a, bueno, a mi em falta una mica, però també estic molt més a prop que fa uns anys, està clar.
Sí, sí, sí. Tots anem cap allà. Llavors, està clar que, bueno, hi ha un esforç dintre d'aquesta reinvenció també, doncs, d'intentar-se reciclar. Evidentment, hi ha un nivell que no es podrà assolir. Bueno, jo vaig començar la meva carrera professional programant informàtica. Avui en dia, màxim que puc ser, és un usuari avançat. Vull dir, o estàs en el dia a dia o és molt difícil seguir la tecnologia. Per tant, no podem pretendre ser un expert en... no sé...
L'ideal seria combinar les dues coses. I sí, és el que no es fa, no?
No es fa, i aquesta combinació, doncs, ha de ser perquè es complementin aquests perfils, aquestes dues formes de ser, aquestes dues formes de treballar. Gràficament sortia molt ben explicat en la pel·lícula.
Si et sembla, anem a donar pas als contertulians perquè donin també el seu punt de vista. Avui tenim una taula que es complementa perfectament perquè cada un és expert en una àrea diferent. Tenim a la Sònia Díaz, ella és sòcia cofundadora de l'associació Siena, precisament dedicada a persones de la tercera edat. Sònia, molt bon vespre, benvinguda al Plusvàlua.
Molt bon vespre.
Tenim el Joan Elias, economista i vicepresident del CES, i com a economista ens dona aquest punt de vista econòmic de la situació. Joan, molt bon vespre també.
Hola, bon vespre.
I a l'Eugènia Pons de Gironella, abans ens explicava a l'Ignasi que ell no s'expera en dret, doncs l'Eugènia sí que ho és advocada i mediadora d'Open Up Barcelona. Eugènia, molt bon vespre.
Bon vespre.
Us pregunto, el primer que li he preguntat a l'Ignasi, aquesta proposta d'impulsar aquesta recuperació de les jubilacions forçoses per edat. Vull saber què n'opineu, i amb l'experta en gent de tercera edat, amb la Sònia, comencem.
Doncs jo, com que treballem amb persones grans, jo et diria, dic, ostres, l'interessant és saber què en pensa la gent que s'ha de començar a jubilar ara i com ho veu. Jo, el que sí que hi afegiria en aquest apunt, no?, és que el que és interessant veure com ha canviat la percepció de la jubilació en els darrers 40 anys. Fa 40 anys, la gent que jubilava no n'esperava gaires coses. Era l'etapa final de vida, era l'etapa del descans, i no hi havia gaire oferta a fer, senzillament, a l'etapa del descans. I una etapa que es vivia, bueno, era més negativa. En els darrers 20 anys, això comença a canviar, i és una etapa que llavors començava a parlar, no?, l'etapa durada, no? I comencen a aparèixer els viatges de l'Imserso.
Fer tot allò que no hem pogut fer durant tota
la nostra
vida.
Allò que no hem pogut fer, però encara com un sentiment de recança, de dir que em quedi temps. I ara la percepció de la jubilació ja és totalment diferent. Això no vol dir que encara no en convisquin, aquestes, perquè després hi ha tantes percepcions com persones hi ha en el món. Però ara, i com molt bé deia avui, no, el convidat, és que queden molts anys per davant. I ara realment es veu com, per primera vegada, la persona que jubila es vol plantejar què vull fer de gran, què vull ser de gran. Algú que ens pregunten quan tenim 7 o 8 anys i dius, mare de Déu, no sé ni què vull fer, però quan en tens 60 o 65 ningú t'ho pregunta. I ens en queden molts anys. Llavors, aquest és el que ha canviat. Tenim persones que entren a l'edat de jubilació amb un panorama en polítiques econòmiques i socials complex per gestionar la sostenibilitat econòmica de les pensions, però amb unes persones que se'ls ha de preguntar què volen fer, perquè esperen moltes coses, i una d'elles les heu apuntat.
I si volen continuar portar... treballant...
Si volen poder continuar treballant, que ara ja hi ha fórmules, jo crec que no gaire ben resolt, però poden seguir treballant, i és que ens trobem amb persones que volen seguir treballant. I les que no vulguin seguir treballant, doncs bé, a dia d'avui tenim la sort que hi ha un ventall molt gran que passa com des del voluntariat en el tercer sector, perquè sí que veiem un nou perfil de persones que volen aportar la seva expertesa en temes de mentoria, assessorament... Jo tinc el meu pare, que és un prejubilat de la banca, era director de banca, i amb 60 anys a casa. Escolta, tremendo això, eh? Per què? Perquè no s'havia preparat per la jubilació.
Que també està el tema de la prejubilació, que no hem parlat, però prejubilacions a 55 anys, no?
Això és molt tremendo, perquè no ens hem preparat per això. I quan estàs prejubilat, ell què fa ara? S'ha enganxat a la seva afició, que era el vi. Doncs ara ven i cobra d'això, eh? I fa això que tu explicaves, com que no arriba al mínim, no?, del salari interprofessional, segueix cobrant la jubilació, i ven vi. Escolta, és el millor comercial que tenen. Per què? Saps què té? Té temps. Té temps, no té pressió, té ganes, fa allò que li agrada, i té expertesa Bé, ell era director de banca, però com que sempre li havia agradat el tema dels vins, doncs ara ho fa amb la millor passió del món.
I no té la necessitat d'arribar a un mínim, perquè ja té el mínim per la, no?
per la jubilació. Que aquest ja el té. No? Mm-hmm. Per tant, jo no t'he contestat amb veu del que jo opino, però sí que penso que és molt interessant que s'hauria de preguntar a les persones grans i que ens arriben a la jubilació sobre com es veu.
Anem a conèixer el punt de vista econòmic amb l'economista i vicepresident del CES, el Joan Elias. Joan, què n'opines d'aquesta proposta de prohibir treballar a partir dels 65 anys?
Econòmic, dius, no? Perquè com a únic jubilat i major de 65
pues mira,
anys...
Doncs mira, també, taula, perfecte, es fa perfecte no. Com a economista i com a
però
jubilat.
Parlo com a economista. No sé, és una mesura, una idea política que s'han tret una mica de la màniga perquè s'han de fer coses i evidentment que la situació del mercat de treball en aquest país, no ara, sinó sempre ha sigut molt problemàtica en el sentit de que la taxa d'atur sempre ha estat excessivament alta, de les més altes d'Europa. I és una idea que ha sortit, entenc, sense massa base, perquè, a veure, jubilació després dels 65 anys, ara mateix, jo ara no tinc les dades, però em sembla que és molt reduïda. Hi ha molt poques assalariats que decideixin seguir més enllà dels 65 o 65 i escaig. Que, per lo que recordo jo, les dades són molt, molt petites. De fet, el problema sempre ha estat més aviat al contrari, de que les prejubilacions.
Mm-hmm, el que dèiem
abans. La jubilació abans de l'edat legal. Unes prejubilacions que poden tenir un cert sentit de cara a la pròpia empresa, però que comporten uns costos importants pel sector públic, d'una manera més o menys legal o alegal o d'aquella manera, que es fan passar les coses, i que representen realment un desperdici, el que hem dit abans, no? de valor, de coneixements, no? I verdaderament, és a dir, no hi ha cap problema de que hi hagin prejubilacions, sempre i quan es financin per les pròpies empreses, que no ha estat, no és sempre així.
I per sobretot les empreses públiques que ho financia és l'administració.
Empreses públiques i convenis que fan caure el pes del cost en part sobre el sector públic. I aquí hi ha qüestions que, bueno, que són una mica, per això dic, il·legals, que s'han anat colant d'una manera una mica no ben bé complint el que diu la llei. I aquí ho deixo. Però des del punt de vista estrictament econòmic, la idea és, bueno, jubilem, fem fora la gent gran, perquè així hi haurà espai per els assalariats joves. Perquè entrin joves al mercat de treball. I això és una visió del mercat de treball de l'economia, de dir, bueno, hi ha tants llocs de treball fixos i si en traiem amb uns, podran entrar uns altres. I aquesta mentalitat, que pot ser intuïtiva, però la veritat és que l'economia no funciona així. Els llocs de treball que crea una economia estan en funció de la productivitat, de la competitivitat interna i exterior de l'economia. Per tant, pretendre que aquesta mesura sigui creadora de llocs de treball pels joves, alguna cosa sí que pot fer, però no és aquesta la via. La veritat és que no és aquesta la via. Per tant, per això dic que em sembla una mesura més política que altra cosa. Els experts això no ho recomanen.
Uh-huh. No inclús recomanen allargar la data de jubilació,
bueno,
no?
Ho recomanen allargar en el sentit
de pel tema de les pensions, 67, 68...
de la sostenibilitat del sistema de pensions, que és, diguéssim, una altra història. Però de cara a la creació de llocs de treball, que és una mica la justificació que entenc que han donat, això té molt poca base empírica per defensar-ho. Simplement dic això.
I no... Jo em faig ara l'advocat del diable, si se'n va la gent més gran, la gent que és una mica més jove no ocuparà aquell lloc, vull dir que es correrà tot una mica i farà que la gent jove pugui entrar per al mercat laboral perquè la gent que té els llocs més baixos passa a no ocupar un càrrec mig. Saps?
Sí,
és com corre
sí,
una mica...
Sí. Bueno, això és el que dic jo que no...
No passa.
Així. No, a veure, pot passar en certa mesura, però probablement això no sigui així. Quan, és a dir, si una empresa pues, treu un treballador, té més alternatives que no contractar-ne un altre avui en dia. Pot subcontratar, pot... pot reduir, o sigui, pot modificar els processos, es poden fer més coses. Mm-hmm. No és automàtic. Jo el que dic és que no és automàtic. No?
Ens queda clara la postura d'un economista i també un jubilat, el Joan Elias. Anem a veure la part més legal amb l'Eugènia Pons de Gironella. Eugènia, no sé què n'opines d'aquesta proposta.
Bueno, jo, primer de tot, voldria dir que quan parlem de jubilació parlem d'incertesa. Tothom, quan s'ha d'anar a jubilar, no sé el que em pagaran, no sé el que trauré. I realment, quan parlem de lleis, parlem de seguretat jurídica. En el tema jubilació no en tenim. I no en tenim per moltes coses, perquè actualment tampoc hi és. Hem de pensar que una persona assalariada, com parlava l'Ignasi, perquè sembla que estem parlant sempre de professionals que després es poden reinventar, com molt bé ens ha dit, però realment no tothom es pot inventar. Molta gent, hi ha gent que vol continuar en la mateixa feina, en el mateix lloc. Què passa actualment? Tu ara, si tu vols jubilar-te i vols seguir treballant, per exemple, mitja jornada, perquè dius, bueno, ja no puc treballar totes les hores, tu només cobraràs per mitja jornada. Mm-hmm. Aquella jubilació que tu has cotitzat es perd. Tu no la cobraràs. Tu cobraràs quan et jubilis del tot. I què passa? Aquella gent que vol continuar treballant i diu, bueno, en comptes de jubilar-me a 65, em jubilaré als 70, serà a l'any 70, quan tingui ell 70, que es calcularà la seva jubilació. I diu, és que jo ara, si calculo la meva jubilació, trauré tant, però quan
no
tingui 70 anys...
No sé, hi ha incertesa de com seran aquests 5 anys, no?
Exactament. Llavors surt un govern que diu, miri, escolti, ara farem una cosa nova. Escolti'm, arreglem això que tenim ara perquè la gent que vulgui continuar treballant pugui treballar i no prejubilis perquè estem encara endinsant més aquest problema. Perquè l'Ignasi deia això de l'assalariat, però jo concretament en la meva empresa, precisament la secretària volia continuar treballant. I, però s'ha tingut que jubilar perquè precisament no li sortien els números i no volia esperar a que en un futur la seva jubilació
es redueixi. Però ja podia haver continuat treballant.
Podria
legalment,
haver continuat.
És que jo desconec com funciona.
Sí, sí, podria haver continuat treballant.
I el problema és que no sap després si agafarà...
Exactament.
Amb aquests 5 anys ara es troba bé, però d'aquí 2 anys no sap com estarà.
Exactament, i això és com molt complicat.
I com la jubilació es calcula tenint en compte els últims mesos, no? de cotització, no es vol
ara,
arriscar...
Segons ara, però potser canviarà la llei, que és el que diem, és que la incertesa que hi ha en aquest... Perquè potser ve un govern i dintre d'un temps dirà, escolta, es calcularà els últims 5 anys. Clar, és que... O els últims 40 anys, i potser...
Mm-hmm. Només, o l'últim mes.
Només hem tingut els últims 10 anys un bon sou. Mm-hmm. Això pot passar. Una mica és aquest problema. Després que hem de pensar que hi ha professions que la prejubilació perd la qualitat del servei. Per exemple, estem parlant, i jo aquí trenco una llança a favor dels jutges. No és el mateix un jutge que té 30 anys que un jutge que en té 60 i 70 anys.
Té més experiència.
Té més experiència, i més experiència també en el sentit humà de la paraula, mm-hmm. no? Quan l'experiència dona aquest savoir-faire en un moment donat d'una certa ponderació. Jo crec que a l'edat adulta tot això és molt important. Els metges. És un altre col·lectiu molt interessant en aquest sentit. Moltes coses més, no? Jo crec que la llei està donant salts endavant i enrere, endavant i enrere. M'agradaria saber, aquí hi ha un economista i ens ho sabria dir, el motiu d'aquesta prejubilació exacta. Quin és el motiu econòmic? Però jo sempre penso que parlar de prejubilació, a darrere hi ha un fort motiu econòmic i a qui beneficia aquest motiu econòmic, no?
Doncs, si us sembla, respon el Joan i després donem pas també a l'Ignasi, que fa una valoració global del que han dit, perquè durant uns anys hem tingut aquestes prejubilacions en aquestes empreses grans. Havien de netejar números, Joan?
Sí, bueno, les empreses... No, el que passa és que hi ha sectors amb reconversió que necessiten, diguéssim, reduir la plantilla, i amb les lleis laborals actuals, o sigui, que hi ha, doncs és molt difícil fer aquestes reduccions. O és molt complicat fer ERES, o fer... Bueno, també es fan per aquesta via. Aleshores, les prejubilacions serveixen per això, per readaptar sectors, empreses, a les noves... A la societat i l'economia canviant que tenim, no? El que... el que deia l'Eugènia, la pregunta de què hi ha al darrere, quina és la justificació darrere d'aquesta proposta, bueno, l'Ignasi segur que s'ho sap millor. Jo em temo que jo veig moltes propostes legals que no hi ha una base, no hi ha un estudi al darrere que digui, mira, si fem això aconseguirem tal cosa i estigui ben fonamentat.
Anem a cop de titulars.
Anem de cop de titulars. No hi és. Vamos, els experts en mercat laboral, aquesta mesura, no recordo que s'hagi proposat.
A més, sempre...
Els experts, diguéssim, neutrals, eh?
No, en aquest programa ha sortit molts cops, en aquest dia, amb tots els programes econòmics, i és que cal un pacte d'estat pel que fa a les jubilacions. No de que un govern o un partit polític faci una proposta, sinó que diguin, com deia la Maria Eugènia, no? Que s'estableixi alguna cosa de cara ja a 20 anys. Ignasi,
a veure,
hi ha molts temes sobre la taula.
Hi ha molts temes i molt interessants. Jo, per anar ràpid, si vols, vinga, destacaria algunes coses que penso que val la pena parlar-les o destacar-les. Una, la Sònia ha parlat de la preparació per la jubilació, i és veritat, i és veritat. Igual que en altres casos hem parlat de preparar la gent per un dia que es queda sense feina, doncs per preparar per la jubilació...
I no estem preparats, no la veiem. No. És allò que sembla que sigui per d'aquí molts anys.
I quan estàs acostumat a tenir una dinàmica de feina, d'una ocupació de cada dia, d'unes obligacions, d'unes responsabilitats que et fa pensar en això, quedar-te sense feina, has d'estar preparat. Has de fer una feina abans per tenir com ocuparàs aquest temps.
A mi recordo una mica, jo quan estudiava sempre sabia que havia primer, després havia segon, després tercer, després quart, i després deia, ai, s'ha acabat, i ara què ve, no? Doncs això passa també amb la jubilació. Tens 63, 64, 65, i després què?
I després què? Pensem, ara no tinc la dada exacta, però hi ha estudis que diuen que el nivell de divorcis un cop arribada la jubilació augmenta.
Sí.
Sí, perquè, clar, aquelles persones que estan acostumats a veure's unes hores determinades...
Això t'ho puc assegurar.
Dius, ostres, arribes a casa i dius, ostres, ara què faig tot el dia amb aquest senyor o aquesta senyora? I perquè penses, ostres, i fins als 65 has aguantat, ja a les 65 ho deixes estar. Bé, bueno, això seria un tall d'anècdota. Però sí que
és veritat... Però que és també molt curiós.
Sí, però que no... és un indicador d'això, sí. Que no estem preparats, que dius, ara què fem amb el nostre temps. Llavors hi ha una altra cosa que ha sortit... més o menys, però a mi m'agradaria també destacar-ho. A mi m'entristeix, de veritat, quan parles amb gent, amb professionals, que estan desitjant que arribi la jubilació i que pensen, ostres, tant de bo m'anticipin la jubilació, grans companyies, asseguradores, bancs, a veure si em poden jubilar als 55. Jo, sincerament, m'omple de tristor, penso, una persona que està treballant i que el que té ganes és de que s'acabi la feina...
El seu rendiment ja no serà molt òptim.
No, i penses, ostres, pues és un desgraciat si precisament el que vol des del punt de vista professional és deixar de treballar.
I aquí no està el problema de l'empresa, que no ha sabut motivar d'ell?
O de la condició humana, tu, perquè, escolta'm, ja no sé, com que a vegades ja la gent es pensa que la feina és una commodity i tinc dret al treball, i per tant, escolta'm, el demano com un dret, doncs no penses que això doncs és un... Ostres, té el seu valor i al final és
algo que... Et sents útil, no?
Esclar, has de treballar-ho, has de motivar, ho has de valorar molt. Però lligant-ho amb això, jo crec que ho ha dit també la Sònia, no? Quan et jubiles, tens l'oportunitat, a lo millor, en aquesta reinvenció de dir, escolta, jo he sigut un professional de la banca, de les assegurances, però tinc un hobby, i la meva feina, la meva professió, ara sí que faré una cosa que vull dedicar-me, vull que tingui un rendiment retributiu, i em dedico amb això. Llavors, bueno, per aquella persona que no li agrada la seva feina, està desitjant la jubilació, potser el que ha de fer és treballar, però amb algú que se li acosti més a la seva feina. Perquè, per altra banda, jo penso que jubila, o sigui, això és com quan tens moltes vacances, o sigui, tenir molt temps lliure, per una banda significa no ingressar, i per altra banda significa gastar, perquè si fas viatge, viatjaré, sí, però viatjar costa diners i estar sense ocupar també, doncs, bueno, fas coses, activitats que normalment costa diners. I una altra pregunta que em faria quan estem parlant d'això és, jo no sé si el sistema de pensions... Clar, tot depèn de l'objectiu que determinis. Si el govern actual el que vol és que la gent es jubili, doncs ha de posar una mesura que incentivi que la gent vulgui jubilar-se. Per mi és un error. Però és que a vegades penses... és que el sistema de pensions és dissuasori. Jo m'he trobat amb un cas recent d'una persona que li vaig oferir el que se'n diu la jubilació activa, que et permet seguir treballant amb unes condicions...
Amb unes hores terminades, complementant la pensió.
Complementes, el 50% de la jubilació. Aquell senyor em va venir, ostres, volia seguir treballant, perquè estava bé, i em va venir un dia i em diu, mire, no quiero seguir trabajando, no me sale a cuenta. Però diu, el que em paguen d'aquí, més el que em paguen d'allà. Com que són empreses diferents, quan faci la renda, la doble... Diu, és que significa que treballaré, seguiré treballant, però
I
per guanyar...
Diners.
No, perdre diners no, però guanyaré molt poquet més. Clar, en aquest raonament dius, home, per guanyar el mateix no treballo. Uh-huh. Clar, llavors penso, potser el sistema el que fa és impedir o dissuadir a la gent que vulgui treballar perquè si fas números no
tens cap benefici. Però tot això no seria millor que es reunissin tots els polítics i s'arribés un gran pacte amb economistes, home, ho veiessin tot una mica, no?
I tant, sí, però amb això, amb educació, amb sanitat, sí, amb tantes coses que s'hauria de fer i que no es fan.
Uh-huh. Bueno, tenim el tema de les pensions. Si us sembla, anem a canviar de tema i anem a parlar d'un tema que aquesta setmana doncs, també ha donat molt que parlar.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Segurament molts de vostès ara, quan estàvem parlant de la jubilació, hauran calculat en quin any arribaran els 65 anys. I ara parlarem d'un altre any, del 2040. Sembla que és aquí molt, però només falten 20 anys, 22 anys per arribar a aquesta data, que és aquest any. I és que el govern també vol prohibir la venda de cotxes de benzina, de dièsel i de híbrids, és a dir, que siguin de benzina o de dièsel i elèctrics, aquest any. I això ha generat, doncs... un seguit de reaccions, i vull conèixer la vostra opinió també sobre aquesta mesura. No sé qui vol començar. Comencem...
Bueno, si voleu, començo jo. Jo
Vinga,
no soc experta, però dic que...
Però tu, ara que et diuen, d'aquí 20 anys...
Mira, a mi d'entrada he de confessar que em va semblar que era molt. Però després m'ho vaig pensar bé.
Molts anys.
Molts anys, vaig dir, ostres...
Els anys passen volant, eh?
Això. Després, és veritat que vaig veure que... o sigui, em sembla... que això s'ha de plantejar i potser ja s'hauria d'haver plantejat fa molt temps. És a dir, si ens ho mirem en termes mediambientals, crec que anem tard. I, per tant, jo crec que anem al darrere d'altres països que ja fa temps que ja estan posant mesures. Ara bé, això és una mesura que afectarà el sector econòmic, evidentment. Mm-hmm. I llavors sí que penso que és un tipus de mesura, com totes les mesures que tu vulguis aplicar en un país, un canvi legislatiu, qualsevol tema, si no ho parles abans i no ho pactes abans, és fracàs segur. I per mi l'error d'arrel aquí és que si la mesura de saque a mi em sembla bé, però si tu no la parles i no parles amb els empresaris, les empreses del motor, no parles amb els agents implicats...
Jo havia vist els sindicats que també estaven molt enfadats.
Normal, perquè no els hi han preguntat. Vull dir, tu primer, si tu vols fer un canvi, primer ho has de consensuar i ho has de parlar i t'has d'assessorar i informar. I per tant, a mi... Jo diria, m'agrada, però hi ha un error garrafal i s'ha de tenir inputs, com abans comentàveu, primer t'has d'informar bé, t'has d'assessorar i veure quina és la millor estratègia.
Aquesta data, l'any 2040, també ve perquè hi ha països al nord d'Europa que també ho han aprovat, però clar, la situació dels països de nord d'Europa i la nostra és diferent. Mm-hmm. Ignasi, que veig que tens ganes de parlar.
No, perquè...
Mires...
Sí, no, mira, perquè... T'ho lligo amb el d'abans, que estem parlant també d'una prohibició. Però clar, jo quan, si la prohibició o la mesura, per dir-ho d'una altra manera, respon a un objectiu, jo crec que l'objectiu aquest està clar, que és la sostenibilitat, el reduir els índexs de contaminació, etcètera, etcètera. Bueno, si aquest és l'objectiu, que penso que amb tot això estaríem d'acord, i ho estableixes amb un pla suficientment llarg perquè la societat, les empreses, les persones s'adaptin, jo crec que llavors és una...
Home,
és
són, una 20 anys. Són 20 anys. Si vols comprar un cotxe, jo crec que tens 20 anys per disfrutar-lo encara.
Sí, per això, i els cotxes no es fan estirar normalment tant, però que tinguin temps els fabricants, que tinguin temps la gent perquè el parc automobilístic tingui temps de renovar-se per arribar...
Les benzineres també col·locar...
Els sistemes de recàrrega. Clar, tot això el que farà també és incentivar molt des del punt de vista tecnològic. Des de la durada de les bateries, el pes de les bateries, els components de les bateries, el parc de benzineres elèctriques que es tinguin que muntar, que no són benzineres, però vull dir electrineres, el que siguin, que es tinguin que apuntar. Llavors, a mi això em sembla una bona mesura. En aquí, quan es parla d'això, a mi el que em porta a pensar és, a veure, es parla de la contaminació, i és veritat, però el problema de la contaminació que se soluciona amb aquests vehicles és les grans ciutats. Perquè mentre l'energia elèctrica principalment es generi encara amb combustibles fòssils, L'únic que fa és que contamines en un altre lloc que fabrica l'energia. Mm-hmm. Però quan tu endolles, sí, ets net aquí, però ets brut allà, no? Doncs, jo penso que aquí s'ha de fer també un plantejament de com es genera l'energia. I després un altre problema també molt greu, que és el reciclatge de les bateries. Estem generant un residu molt contaminant, que a la mesura en què tots els cotxes portin bateries o tenen un sistema de reciclatge diferent, uns materials diferents, o generarem bidons i bidons de plom o de no sé quins components tenen allà que són molt contaminants. Per tant, a vegades es pensa només en la sostenibilitat de que consumirem menys CO2, però al voltant hi ha altres.
S'ha de mirar tot el conjunt.
I amb això, doncs, potser aquests 40 anys faran que la tecnologia evolucioni perquè tot això, a més, també canviï molt.
Maria Eugènia.
Sí, jo estic d'acord amb una cosa que deia la Sònia, en què s'ha de fer un pacte global, això és molt important, un pacte global i després una planificació per donar seguretat a les persones que ho estan escoltant. Jo sempre estic una mica amb el tema de la seguretat jurídica, però...
Sí, perquè si aquí 10 anys vols comprar un cotxe, no?
Clar, sí, saber exactament què és el que et passarà. Però en el pacte global hem de pensar que estem parlant de que això s'està portant a terme perquè s'està intentant fer aquest món sigui sostenible. I hem de pensar que el que més contamina no són els cotxes, ho deia l'Ignasi. O sigui, els cotxes estan afectant en els d'això. El que més contamina és el transport marítim. Jo no fa massa vaig veure precisament un reportatge que feien específicament d'això, però molt per sobre del que estan contaminant els cotxes. Però perquè estan fent servir un combustible de desecho, que és el pitjor que hi ha, i contamina d'una manera increïble. I d'això no se n'està parlant. Jo crec que, d'alguna manera, el pacte aquest global no només ha de ser un pacte polític, sinó ha de ser un pacte científic. Realment, què és el que està contaminant? I anem a posar-hi mà. Perquè no tots són els cotxes, i sembla que els polítics, movent-se en el tema que nosaltres coneixem o tenim més a prop, sembla que estan fent alguna cosa pel mitjà ambient. Jo crec que s'ha de fer alguna cosa pel medi ambient real, autèntic. I en aquest pacte ha d'haver-hi tot el reste de qüestions que es plantegen.
Mm-hmm. Joan, creus que és, com el tema d'abans, una idea llançada així, un titular?
No, tot el contrari. O sigui, jo discrepo una mica de... Per això, per això és una tertúlia. Això és una actuació que estan fent els principals països, ho estan tirant als països. No és un invent d'aquí, en aquest cas. No és un invent estrany, sinó que és una cosa que és cap a on es va. I és cap a on es va i cap on s'ha d'anar. Perquè és veritat que no és l'únic problema que hi ha, però és un problema molt important. És molt complicat perquè significa la reconversió d'un dels sectors més importants de l'economia, la fabricació de cotxes aquí, en aquest país, en el país que som dels principals països fabricants, Europa i d'altres, les gasolineres, altres sectors. No estic d'acord que això s'hagi de fer per consens. Perquè, què passa? És la típica mesura de que, esclar, el consens amb qui ha de ser? Amb els sindicats, amb els fabricants, amb els propietaris de gasolineres, tots aquests sempre es resistiran, sempre posaran totes les pegues. Per què? Perquè és un cost molt important per ells. És veritat, els sindicats han sigut els que més han protestat. S'ha de tenir en compte això. Però què passa? Qui no té veu? Qui no està votant en aquests consensos? Doncs tots els que anem per la ciutat i respirem l'aire. A nosaltres no ens preguntarà ningú, els que tenen afeccions pulmonars per respirar un aire contaminat per sobre de lo recomanable, com és el de la ciutat de Barcelona, no votarem. Per tant, penso que és una política que s'ha de tirar endavant d'una manera més flexible possible, però que és un objectiu que s'ha d'avançar, perquè és el futur. No només això, sinó els cotxes que s'autoconduiran i més coses. No sé.
És que això dels cotxes que s'han d'ocuir, si em permets, Quim, una cosa, aquí parlem del 2040. Jo no sé si serà el 2040 una miqueta abans o poquet després, ara que parlem de prohibicions. Cap a aquestes èpoques es prohibirà conduir cotxes. Es prohibirà. O sigui, els cotxes seran...
La primera causa de mort, els accidents de tràfic. Eh?
I estarem parlant d'un altre problema.
Sí.
De moment, dades que tinc de la contaminació que deia abans el Joan, és que van sortir fa pocs dies. A la ciutat de Barcelona, la contaminació de l'aire a conseqüència del dièsel va matar o va causar la mort de 354 persones a l'any 2017, és a dir, l'any passat. 254. Està calculat, tenint en compte les partícules que té el dièsel, i sobretot han afectat a persones que... A veure, no és que mori gent jove, sinó gent que ja estava malalta. Doncs aquestes partícules han fet que s'avanci la seva mort.
Aquests són els que no voten.
Aquí no han votat, almenys amb aquest fet no han votat. Què li diríeu al Joan? Volíeu respondre?
És que estic d'acord. Realment jo crec, insisteixo, en un pacte científic. O sigui, realment anem a fer un pacte de veritat i fem una planificació, no tant aquest consens amb totes les parts, perquè crec que no és, com diu molt bé, diu el Joan, no es aconseguirà, però sí una planificació perquè tothom sàpiga què es pot fer i on hi haurà el negoci, perquè també hi haurà el negoci. És que estem parlant com si ara les gasolineres tal, però tothom es pot reinventar en el que sigui. O sigui, però si fas una planificació, la gent buscarà el seu lloc, estic segura. I sobretot, el que insisteixo, amb un pacte en el que eliminem, quan parlem de combustibles, parlem de tots els combustibles i de tots els mitjans de transport, que crec que és molt, molt, molt important.
I una cosa, Eugènia, que jo una dada que em va donar, m'ho va donar un vegano, i vaig pensar que em prenia el pèl, i després ho vaig contrastar. Si dius, què és el que més contamina? Sembla ser que el que més CO2 emet són les vaques.
Ah, sí, sí.
Ah, sí.
Vull dir que si hem d'anar a compte d'això, potser ens haurem de tornar tots veganos.
Jo al Joan li diria que jo també estic d'acord, eh? No és que no estiguem d'acord, perquè jo parlava de gens socials. I jo, quan parlo de gens socials, no parlo només dels empresaris, del motor, no, perquè si no ja sé què diran. O sigui, jo dic que hi ha d'haver-hi representativitat de les diferents opinions. Si ens deixéssim votar la ciutadania per sobre aquesta norma, jo crec que sortiria que estem d'acord. El que passa és que qui ha sortit? Els mitjans de comunicació, bueno, els que exerceixen el lobby, no?, i la pressió, i surten. Però jo crec que tothom està clar, que aquí tothom està d'acord en que volem reduir l'emissió de gasos, de contaminació, etc.
Estem parlant del 2040, però anem a parlar del 2018, que és l'any actual, perquè de les darreres setmanes també ha sortit molt una paraula. Hipoteques, Tribunal Suprem, hipoteques, bancs i aquest impost que es paga quan s'assigna una hipoteca, qui l'ha de pagar el banc, l'ha de pagar el client. Aquesta setmana hem conegut que els bancs hauran de pagar el 100% d'aquest impost hipotecari sense excepcions fiscals. No sé si feta la llei, feta la trampa, i finalment el banc podrà cobrar aquest impost si s'incrementen les hipoteques, hi haurà altres serveis que seran més cars, i acabarà pagant doncs, el client aquest impost, que en principi legalment pagarà el banc, però com t'ho cobraran per un altre lloc. A l'Ignasi de dir, com vostès no veuen que això és ràdio, està assenyalant cap al Joan Elias, així és que, Joan, tu assenyales a l'Ignasi, vosaltres us comenceu, i després ja continuarà la Sònia i l'Eugènia.
A veure, els costos de la hipoteca són uns determinats, i els costos, com de qualsevol producte, sigui un bé, un servei, una tele, un cotxe, etc., qui els paga? Els paga el client. Si ara hi surt una legislació que diu que això no es pot pagar explícitament el no sé què tal, bueno, doncs no es cobrarà, però no es cobrarà per una altra banda, o per la comissió d'obertura, o per el diferencial de tipus d'interès, però és evident que és lo lògic que el cost del producte, la hipoteca en aquest cas, tard o d'hora, qui el paga? Paga el client. És que, si no, els bancs, si no fan això, faran una altra cosa, i és que no donaran hipoteques perquè no els hi sortirà rentable. A veure, és que, esclar, no hi ha més. És a dir, si...
Però rentable els hi segur, perquè donen, no?
Sí, bueno, hi ha de tot, perquè precisament els... hi ha de tot, però si... És a dir, si suposem que ara s'estaven donant hipoteques doncs amb uns grans marges i tal, doncs potser sí que absorbiran aquest cost addicional. Em temo que això no era així. No funciona així. Precisament al mercat hipotecari hi ha moltíssima competència.
S'hauria d'haver suprimit aquest impost directament? l'impost per bueno, que s'assigna quan sí, que s'aplica quan s'assigna la hipoteca.
Podem suprimir tots els impostos i després suprimim tota la despesa pública que fem a través d'aquest impost, perquè clar, demanar que suprimi l'impost i no dir, bueno, que deixarem de pagar no sé, la paga extra dels metges o clar, és que és molt fàcil dir, no, traiem l'impost. Sí, bueno, si tenim dèficit,
impost, després acabaran aplicant un altre impost.
Val, posaran
un
altre.
O tindrem més dèficit i haurem de pagar-ho igualment tard o d'hora. És que malauradament l'economia és una ciència trista, no?, que diuen.
I dos més dos són quatre, no?
Sí.
Pues, si no volia dir, tres, però...
Dos i dos són quatre i sumes i restes.
I si treus un, són tres. Sí. Per molt que vulguis fer d'altra manera, és així. Ignasi, donem pas després a l'Eugènia i també a la Sònia.
No, jo no. Vamos, és que no afegiria res més. Jo estic d'acord. Poden posar-ho com vulguin. Serà més just, menys just. Serà més polític, menys polític. Anar contra els bancs, bueno, doncs està bé. Ben. Tothom s'hi ven. Però estic d'acord amb el Joan. El banc no perdrà diners, no els deixarà de guanyar i t'ho repercutirà de moltes maneres que t'ho pot fer, com deia ell, doncs, a la comissió d'apertura, no sé, a la cancel·lació. A qualsevol lloc tenen maneres de fer-ho, no? És una mesura cosmètica o, si vols, que tindrà poc recorregut des d'un punt de vista de l'impacte, jo crec,
Eugènia i Sònia...
Bueno, jo diria que és una mesura quasi populista sense que ningú l'hagi demanat, perquè, de fet, s'ha demanat poc, aquesta mesura. Vull dir, ha aparegut amb el tema de la sentència, després, políticament, s'ha dit, bueno, nosaltres ho farem així perquè així ajudarem, i la gent, que no és tonta, sap perfectament que en el moment que vagi a pagar, ho estarà pagant, perquè estarà repercutit en el preu del que pagui. I ja està, vull dir, que realment no ens porta enlloc, no ajuda res. L'impost és necessari, per lo que deia una mica el Joan, vull dir, és que si no, els serveis socials com s'assumiran, i realment no beneficia absolutament de res.
Heu estat molt sincer, si crec que una persona dirà, ostres, amb el que s'ha parlat de les hipoteques, Sònia.
Sí, perquè són coses diferents. I segurament, i quan nosaltres que tractem molt amb persones grans, doncs aquí s'obre tota una dimensió, però segurament amb les persones grans ja són persones que no van a demanar una hipoteca, i tenim una altra és... Una cosa és qui pot pagar la hipoteca i quins ajuts poden haver-hi per pagar la hipoteca, i l'altra és aquest tipus de mesures que a mi també em semblen més cosmètiques que no pas una altra cosa. Segurament, si es va tractar el tema de la hipoteca, s'hauria de tractar el tema d'arrel o diferent o ver-ho des d'un punt de vista més social, que no pas ara ben bé a una acció que sembla més de màrqueting per anar... Bueno, anem a castigar públicament els bancs, que són molt dolents.
Mm-hmm. Recordem que això ve de la sentència del Tribunal Suprem, que es va doncs desdir del que havia dit el propi tribunal, que es van reunir durant dos dies sencers i que va ser tot molt just. Van haver-hi...
Sí, per dos vots.
Va ser dos vots a diferència en 15 i 13, crec que era.
Tot això ja és un problema. O sigui, ja tot això evidencia un problema i anem a maquillar-ne un altre. No dic res més, però aquesta és la realitat.
Ens queda tres minuts per acabar, i és que ens tenim diversos temes també sobre la taula. Ràpidament, la quota dels autònoms de cara al 2019. Si vostè és un autònom, que sàpiga que haurà de pagar entre 50 i 60 euros més a l'any. En un principi s'havia arribat a parlar de 300 euros més a l'any. Finalment, apuja això. 50-60 euros és un 1% escac de més a cada mes. Com ho valoreu? Ràpidament tenim una ronda molt ràpida.
Però jo sóc autònoma.
Doncs mira, hauràs de pagar entre 50 i 60 euros més al 2019.
Em preocupen d'altres temes que no es toquen dels autònoms. Com a mi, per exemple, el que m'amoïna és que jo hagi de pagar la mateixa quota cada mes, ingressi o no ingressi. I jo crec que anem a tocar aquests temes que els autònoms, al nostre dia a dia, tenim problemes que són molt pràctics.
Fer una escala no depenent del que tu cobris, no? Clar. Pagar una cosa o pagar una altra.
Clar.
No és igual cobrar 10.000 euros al mes que cobrar 1.000, o cobrar 500 euros.
No, i que a vegades, bueno, doncs això, dediques a fer conferències, xerrades, el que sigui, juliol i agost, no facturar res, però jo he de pagar igual la quota. Bueno, doncs plantegem-nos de fer un sistema que sigui flexible, no ho sé, i en canvi això no s'acaba de tocar,
bueno,
no?
Jo crec que...
I com aquest, o d'altres,
Que primer tindríem que saber què ens passa als autònoms, que és que treballem tantes hores que no tenim temps ni de protestar. Jo crec que és el que ens està passant, no?, una mica... El que ens
mira, augmenti... d'informar-se de cop i volta, avui molta gent s'entarà que pagarà més l'any que ve.
Exactament. Més d'un, quan ha sentit això, ha pensat, sí, bueno, doncs ho pagaré. Perquè és el que ens passa, no? Estem lluitant per una banda i què són 50? Bueno, doncs ho pagaré. No em pararé.
Ens falta un minut. Ràpidament, si voleu dir alguna cosa...
Jo volia dir una cosa
molt ràpida.
Molt ràpida, que és aprofitar, perquè no ho he dit al principi, felicitar el programa, que són 9 temporades, 9 anys, amb un èxit d'audiència, i volia aprofitar avui que estic aquí per felicitar-vos per la bona feina que esteu fent.
Així s'acaba un bon programa. Gràcies, Ignasi. Gràcies, Joan Elias, economista i vicepresident del CES. Gràcies a la Sònia Díaz, sòcia cofundadora de l'Associació Siena. I gràcies a l'Eugènia Pons, a Gironella, advocada i mediadora d'Open Up Barcelona.
I felicitats.
Aquí acabem, tornem la setmana que ve, la producció la Maria del Pozo i els controls tècnics al Jordi Carretero. Això és el Plusvalu, el programa d'economia amb valors que cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.